Segons dades de l'Agència de Residus de Catalunya, cada català genera una mitjana d'1,6 kg de residus al dia. El 36% d'aquestes deixalles són residus orgànics que, seguint un procés de reciclatge a la llar, permet obtenir un compost que ajuda a tancar el cicle de la matèria orgànica. L'autocompostatge resulta ser un procés favorable per al medi ambient, ja que afavoreix el tractament i gestió en origen de la matèria orgànica. Per conèixer a fons en què consisteix l'autocompostatge i quins beneficis podem aconseguir d'aquesta pràctica, parlem amb l'Imma Casajoana, tècnica del Servei de Neteja, Recollida i Prevenció de Residus de l'Ajuntament de Sant Cugat. Bon dia, Imma.
Hola, bon dia.
Per començar, podria explicar-nos en què consisteix i per què és important el procés d'autocompostatge?
A veure, el procés d'autocompostatge és una cosa molt senzilla que, de fet, el que fa és imitar el mateix que passa a la natura. És a dir, que les restes orgàniques es transformen i es converteixen en un adob, una terra marró, que serveix per adobar les nostres plantes. Aleshores, a nivell domèstic és molt fàcil de fer. Es pot fer fins i tot sense cap estri, directament fent una zona de jardinada que tinguem a casa o d'hort. Es pot fer una pila on es fa una barreja, si voleu entrem més en detall en aquesta barreja, en què consisteix, doncs que són de restes orgàniques de cuina, també restes de jardí, però també es pot fer amb un compostador, que això té altres avantatges, com que hi ha un aïllament tèrmic del voltant, doncs el procés s'accelera, és més ordenat en un espai més petit, es pot fer també fins i tot amb un balcó, és una mica més versàtil. I doncs d'aquesta manera, amb les restes que generem a casa nosaltres mateixos, ho podem transformar en un material de molta qualitat, que és el compost, i que serveix per això, per adobar les nostres plantes, si tenim hort, doncs també, i tenim, nosaltres mateixos ens convertim en recicladors.
De quina manera aquesta pràctica afavoreix el medi ambient?
A veure, per una banda és que ens fem autoresponsables nosaltres amb els nostres mateixos residus i d'una manera senzilla, i evitem, per exemple, clar, si ho fem individualment és una cosa dispersa en el municipi, potser no ens estalviem que el camió d'escombraries de la brossa orgànica passi per davant de casa nostra, però a la llarga, si aquesta pràctica està estenent, doncs poden haver-hi barris als quals ja no calgui que anem amb un camió gran a buscar doncs aquesta brossa orgànica, portar-la en una planta i compostar-la conjuntament amb la resta d'orgànica del municipi. Ens estalviem això, aquest pas d'aquest camió, i és molt més senzill i molt més proper, i fem una cosa de proximitat, de quilòmetre zero. Reduïm aquestes emissions fent una manera molt senzilla a casa.
I quins beneficis podem aconseguir de la creació de compost?
A veure, és una pràctica que si estàs aficionat a la jardineria o al temps d'un hort, doncs t'agrada fer-ho, això. Vull dir, és una cosa entretinguda, que és agradable, perquè tu aconsegueixes una cosa de qualitat. Vull dir, és molt, molt bonic veure com de les restes orgàniques de la teva cuina, tu mateix, sense fer pràcticament res, perquè això fan els microorganismes, la feina, la fan ells, doncs barrejant i tenint una cura molt mínima, acabes obtenint una cosa que és una terra marró, que fa aquella olor de terra de bosc, que saps que estàs aportant a les teves plantes, al teu hort, i que és un material de qualitat, que no està barrejat amb cap material impropi, que no hi ha hagut contaminants. O sigui, des d'aquesta satisfacció, és satisfactori. És una pràctica més, et porta una miqueta de feina, però tampoc no és una feina molt exagerada. I si ho fas ben fet, doncs no tens ni problemes de males olors, no tens problemes de rosegadors, o sigui, amb un mínim de feina pots obtenir aquest material per al teu ús, i és una satisfacció. El mateix que veure créixer les plantes, o veure d'un hort o d'un jardí, doncs això també et dona aquesta satisfacció.
Què cal tenir present quan ens iniciem a la pràctica de l'autocompostatge?
A veure, cal tenir present que una miqueta de feina segur que tindrem, però tampoc no és molta. Cal tenir present que val la pena tenir un espai dins del jardí o de l'hort, que estigui una mica doncs, a ombrívoles a l'època d'estiu, i bàsicament és organitzar-te dins de la llar per separar bé la brossa. Això hauríem de fer igualment, encara que no fessin compostatge domèstic. Doncs separar bé la brossa orgànica, i també tenir una part de fracció vegetal, que això és molt important, haver un percentatge que tu afegeixes, no? Perquè si només poses sempre les orgàniques de cuina, us imagineu, seria com molt humit i seria com aixafant, i allò faria aigua, faria mal olor, no. Necessitem un material que estructuri aquest material orgànic tou i humit, que li doni una estructura d'esponjositat que permeti l'entrada d'oxigen i també que porti un altre material que és el carboni, perquè les restes de poda triturada, la cullerada seca, aporten més nutrients, uns components diferents que fan que després el nostre compost sigui més equilibrat. O sigui, bàsicament, has de tenir un espai dins de l'hort o el jardí, si a l'estiu és un riu millor, has de tenir un mínim d'eines per remenar, que pot ser una forca, pot ser un airejador que, o compostador, o no cal compostador, tampoc ho he dit abans, pot ser sense fins i tot. I bàsicament això, i fer un manteniment de remenar-ho un parell de cops a la setmana, anar posant aquesta fracció vegetal, que és important que estigui trinxada o tallada tots els bocins petits, i remenar-ho. I després, un cop així està madur, quan després de fer el procés, que això s'aprèn a fer en un taller que fem adreçat als ciutadans que volen fer aquesta pràctica, doncs un cop aquest material ja està madur, doncs s'ha de garbellar, s'ha de passar per un sedat i aplicar-ho doncs, a les plantes i a l'hort.
Amb quines dificultats ens podem trobar a l'hora de fer compostatge a casa?
Bé, és el començament, si no controles bé les proporcions, és a dir, la quantitat de brossa orgànica de cuina humida, que és més humida, que tu afegeixes la proporció de fracció vegetal més llenyosa, més seca, triturada. Si no fas bé la bona proporció, doncs a vegades pot ser que se't descontroli una mica i tinguis massa humitat. Si tens massa humitat, què et passarà? Pots tenir mal olor i pots tenir mosqueta. Pot haver-hi rosegadors per dir si no fas bé el procés. Aleshores, al començament, si no agafes el truc, realment és tan fàcil, potser al començament el que recomanem als usuaris és que posin un percentatge més alt de fracció vegetal llenyosa, triturada, perquè d'aquesta manera garanteixes que hi hagi aquesta humitat que et pot donar més problemes. Bàsicament és això. I un cop això, doncs estaria al damunt això un parell de cops de la setmana, anar-ho remenant, que estigui una mica cuidat. I doncs aquestes coses de més descontrol les vas aprenent. I també pots passar a l'altre extrem, que tinguis massa seca a la pila, que estiguis posant massa fracció vegetal, llavors si està molt sec, tampoc no funciona bé el procés. Has d'aprendre a trobar aquest equilibri. Però això s'aprèn. S'aprèn amb aquest mínim taller que fem d'una hora i mitja o dues, s'aprèn perfectament i després amb la pràctica realment és molt senzill.
Quins residus es poden compostar i quins hauríem de deixar de banda?
A veure, a nivell domèstic, tota la resta de que produïm a la cuina, restes de fruita, de peles, de verdures, restes de menjar cuinat que ens pugui sobrar, que se'ns faci malbé. Llavors, el tema el que vingui de carn i peix, diguéssim, ja és una mica més complicat. Doncs això al començament, quan comencem a fer la pila, a fer el compostador, és millor que no ho posem, perquè aquesta cosa ens pot donar algun problema de males olors. Doncs, al començament encara no tenim la mà trencada, i hem d'anar aprenent aquest procés, aquest equilibri que fa que tinguem la pila amb un bon funcionament. Doncs al començament diem, mira, no hi ha que no poseu restes de carn i peix, però a la llarga no hi hauria problema, perquè els restes de peix estan cuinats, es composta molt ràpidament. Amb el tema de la carn és més complicat perquè per tots els ossos triguen molt en descomposar-se. Si posem ossos de vedella o ossos de pollastre, això triga molt, que pot anar-ho recirculant anys. És això, bueno, doncs potser és millor no posar-ho, portem amb una bosseta a fora del contenidor orgànic del carrer i ja està, ho separem i ho portem a banda. I si tens més problemes, o també altres problemes, closques de marisc, els musclos, tot això, les petxines, triguen molts anys en descomposar-se en un compostador domèstic. No sé si també ho separem i portem també el contenidor orgànic al carrer. Carn cru i tot això, el peix cru, també és delicat, anem en compte. Si això no la pila, no estigui un funcionament d'alt rendiment, molt controlada, que hi hagi temperatura, perquè un factor molt important, si fem bé la proporció de la pila i la remenem amb una certa periodicitat, és que aquella pila arriba a una temperatura. Aquesta temperatura ens indica que està funcionant molt bé, que s'està descomposant la matèria orgànica, que els microorganismes estan treballant i que allò funciona molt bé. Llavors aquesta temperatura és un indicador. Per tant, és que això no estigui molt, ho tinguem molt controlat, però el que estigui carn cru o peix cru, millor no posar-ho.
Quines són les condicions idònies per aconseguir un compost final de qualitat?
Bueno, bàsicament és això que hem dit, és a dir, fer una bona proporció de fracció vegetal més seca i de fracció vegetal humida i tova de la cuina. Això la proporció normalment seria, pot arribar a ser de 3 de cuina per una de fracció vegetal seca, però al començament diem als usuaris, poseu 1 a 1, un volum de restes de cuina per un volum de fracció vegetal. Després, a la llarga, quan ja ho tinguis més per la mà i funcioni, pots arribar fins a posar 2 a 1 o 3 a 1. Això seria una part important, aquesta proporció. La zona on fas el compost, si és a l'estiu, no li toca el sol millor, encara que amb aquests compostadors ja està bastant aïllada el material i poden funcionar també la mar de bé. És preferible, preferent que sigui el compostador o la pila damunt de terra, a la terra del sol, diguéssim, més que no pas en una zona amb llosa o que estigui cimentada, tot i que també pot acabar funcionant, però és molt més òptim i funciona molt més bé si està damunt de la terra. Som una zona humida i també seria important també que estigués al màxim de prop de la cuina, perquè sigui fàcil d'anar a portar la brossa orgànica, que sigui una cosa senzilla. Pim, pam, ho tens allà a prop, esclar, tot això també facilita. Ja tenies les eines a punt, ja tenies les eines, és una forca per airejar, un tirabuixó, que és una eina que normalment quan tens el compostador també l'ajuda amb el compostador quan el compres o quan t'ho dona a l'Ajuntament. I després, per exemple, també tenir a prop una manguera amb aigua, perquè a vegades se t'asseca molt, ho puguis també humitejar, puguis regar una mica aquesta pila. Després tenir un garbell, aquell estri que és rodó, no? Que és pla i que té com una xarxa, no? Que serveix per tamisar. Després tenir un garbell que tingui una mida de mig centímetre d'ull. O també, després us explicaré que l'Ajuntament ofereix, a totes aquestes persones que són compostaires poden utilitzar el servei gratuït de l'Ajuntament d'un garballador elèctric, de manera que aquesta feina, que és més feixuga de garballar, és molt més senzilla, i també oferim un servei de biotrituradora, també, per triturar les restes de jardí. Això es pot anar a buscar a l'Oficina Sostenible de la plaça Barcelona, prèvia demanda, i llavors es pot anar a buscar, es utilitza i es retorna. I és una biotrituradora, tenim dos tipus de biotrituradora domèstica que va molt bé, la veritat.
L'any 2010, Sant Cugat comptava amb 500 compostaires i 600 persones en cursos d'iniciació al compostatge. En aquell moment, Sant Cugat es convertia en el municipi capdavanter pel que fa a aquesta pràctica. L'any 2014 va iniciar-se una prova pilot al barri de Sol i Aire per introduir aquesta pràctica entre la comunitat i va resultar tot un èxit. Podria explicar una mica què es va fer i quina és la situació actual en aquesta zona?
Sempre que estàvem impulsant el compostatge domèstic, doncs dèiem que per optimitzar els serveis de proximitat abans, seria com òptim que hi haguessin com tot barri i zona en els quals no calgués el camió de recollida, a més de buscar la brossa orgànica. Ens estalviéssim aquest camió, i són moltes emissions de CO2, ens estalviéssim portar-lo a la planta de compostatge. Aleshores, per fer això, s'han de fer barris sencers. Llavors, nosaltres teníem com el barri de Sol i Aire, veiem que era un barri molt òptim per ser-ho. És una zona que està aïllada del nucli, per tant, és com una zona tancada, no? Controlada. Els veïns i veïnes d'allà sempre havien tingut molta predisposició a treballar conjuntament amb l'Ajuntament. També hi havia hagut una interacció per tot la recollida de voluminosos, van habilitar un punt en el seu barri perquè els veïns ho poguessin deixar allà. Sempre hi havia com una interacció. Llavors, vàrem dir, bueno, fem una prova, anem a parlar primer de tot amb les associacions del barri, anem a proposar de fer aquesta recollida, aquest tractament de la brossa orgànica a nivell comunitari, és a dir, que trauríem els contenidors que tenien ells de brossa orgànica i posaríem un compostador comunitari i els veïns i veïnes posarien allà les seves restes de cuir. Ho vam fer juntament, tant al barri de Sol i Aire com al de Can Barata. Es va fer en paral·lel, perquè el barri de Can Barata també era el mateix cas, era un barri que estava aïllat del nucli urbà, que era més fàcil que els veïns tinguessin aquest punt de recollida en compostador comunitari. També hi havia una interacció sempre amb les accions d'aquest barri de sempre de millorar tot el servei, per tant hi havia un contacte, hi havia una relació i els vam proposar els dos barris alhora. Llavors, en el cas de Sol i Aire, es va decidir que com són uns 120 habitants, aproximadament uns 56 habitatges, doncs posar un únic punt de compostatge comunitari. I en aquest punt nosaltres hi hem posat també al costat el contenidor de paper, de vidre, d'envasos i de res. És a dir, seria un punt on els veïns poden portar-hi tots els seus residus. I bé, doncs, però abans d'això, és un pas previ que va ser primer difondre la pràctica del compostatge domèstic, autocompostatge. És a dir, primer vàrem oferir als veïns i veïnes que volguessin fer un taller de compostatge que els donàvem un compostador i per fer-ho ells a casa seva. O sigui, intentar reduir al màxim els veïns que utilitzessin el compostador comunitari, si el primer sempre el primer pas és que sigui l'autocompostatge. El número de compostaires de Sol i Aire i de Can Barata, que són molts, perquè anem a aconseguir una participació molt important de veïns i molt implicats amb el tema del compostatge, autocompostatge. La resta de veïns han posat aquest punt de compostatge comunitari, que està funcionant molt bé. Hem de fer sortint un compost de molta qualitat. El vam analitzar quan portàvem un any o un any i mig de compostatge. Vam fer una analítica d'aquest compost que sortia de la millor classe, que és la classe A, o sigui, realment era un compost de molta qualitat, i això és el que s'obté. El fet de fer-ho de proximitat, de fer-ho tu al teu barri, fa que aquest compost sigui molt millor, perquè la gent ja procura separar bé la matèria orgànica. No dic que no ens haguem trobat en moments que trobem materials impropis de dintre del compostador, que sí que ho trobem. Sempre s'ha d'anar doncs, reinformant els veïns, quan arriben veïns que arribin nous, s'ha d'anar sempre al damunt. Per sort tenim les associacions de veïns molt implicades, que també ens ajuden i ens van dient quan detecten anomalies d'aquestes. Doncs el compost que surt és pel veïnat. O sigui, el veïnat es pot emportar aquest compost per propi ús. Tot queda dintre del mateix barri.
Així mateix, Sant Cugat va dur a terme diferents activitats, cursos, tallers i havia ofert compostadors per a aquells que volguessin adquirir l'eina per generar compost a casa. Actualment, quins recursos ofereix la ciutat per seguir motivant els santcugatencs a fer el seu propi compost?
Doncs hem estat fent tallers de compostatge sempre al llarg dels anys i donant als compostadors. Actualment tenim en el municipi registrat 874 compostaires. Pot ser que algun s'hagi donat de baix, no ho sapiguem, però bueno, que tenim donat d'alta són 874 compostaires registrats, que això vol dir que són unes 300 tones anuals de brossa orgànica i vegetal que gestionen a nivell d'autocompostatge, que està molt bé. Llavors, aquests mitjans, aquests tallers que faríem amb un compostador, en aquests moments ara no ho estem fent, però no vol dir que no ho farem, perquè sí que ho farem. Ara mateix tenim una comunitat de comunitats de veïns que estan interessats a fer autocompostatge i ja ens ho van proposar. Nosaltres mateixos farem el taller, tenim els compostadors que també els inserirem i farem aquest taller amb una prova pilot a nivell també de compostatge comunitari, però amb una comunitat de veïns dins del municipi. Aleshores, properament, nosaltres ara bueno, hem de fer una licitació, felicitar els tallers i el seguiment dels compostadors, però això anirà fent. Sempre que tot això torna a estar en marxa tot el tema de la pandèmia sempre que està controlat, doncs ara ens ho tornarem a posar. I ens també hi posem. Cada any, aproximadament, es fan uns 4 tallers i es reparteixen uns 100 si n'hi ha algú compostador. Això seria l'objectiu.
Finalment, després de tots aquests anys i de la implicació que ha tingut la ciutat per potenciar la creació del compostatge casolà, quin és el proper pas?
El proper pas ens agradaria estendre el compostatge comunitari, aquest de Sellaire Can Barata, per poder reduir els circuits de recollida dels camions. No vol dir que no hi anem nosaltres a visitar aquests compostadors. Cada setmana hi anem i fem un manteniment. Però no és el mateix anar-hi un petit vehicle amb un operari que fa aquesta tasca de manteniment, de barrejar el compost, de posar si fa falta una secció vegetal, etc., que anar-hi un camió gran cada dia. No té, a nivell d'impacte, el nostre objectiu seria anar creixent en aquest nombre de barris, ¿vale? Perquè hi hagi anar reduint aquest circuit i fer doncs, un tractament de residus més equilibrat, no? Més de quilòmetre zero. I també més de responsabilitat, perquè també està bé que la ciutadania, que els veïns i veïnes ens impliquem. Si nosaltres veiem el procés, quan el veiem a casa, quan veiem el fàcil que és, com veiem el que obtenim, que és de molta qualitat, aquesta cultura es va estenent, d'alguna manera, no? Perquè és molt important que ho anem estenent, això, perquè, per exemple, a nivell de recollida selectiva de brossa orgànica aquí a Sant Cugat, que és en contenidors, ara mateix estem recollint aproximadament el 47% de tota la brossa orgànica que es genera. Però dins d'aquest 47%, si no arribem ni a la meitat, però dins d'aquest 47% ja hi trobem una mitjana del 16% de materials que no són orgànics, impropis, que diríem. Gent que llença coses que no toquen, que no són brossa orgànica, que poden contaminar i dificulten el procés. Per tant, quan també tens que conèixer aquest procés, sàpiga que és fàcil de fer, no tingui tot de casa, em pot fer difusió, perquè les persones que fan més difusió de fer autocompostatge a casa són els que ja fan autocompostatge. És a dir, quan els veïns i veïnes s'apunten a un taller, és perquè hi ha algun veí i veïna que els ha ensenyat. Majoritàriament és el canal de difusió més important. Per això també nosaltres sempre treballem en contacte amb les associacions del territori, perquè elles són l'impuls perquè el veïnat també s'apunti a això. O sigui, és com una cosa que es va retroalimentant. Quan més gent conegui aquest procés, aquesta cultura es dirà estenent. I quan també gent entengui l'importància de separar aquesta brossa orgànica i el que obtenim és de molta qualitat, també anirà, doncs, pensem que anirà a millorar la recollida selectiva global del municipi. Perquè la brossa orgànica és molt important, és la fracció més important de totes. És molt més important separar l'orgànica que, no sé, que els envasos, per dir alguna cosa. Perquè l'orgànica és un material que, si se separa i es tracta, s'obté una cosa de qualitat amb un procés senzill. Però si no la separem i la posem al contenidor gris, això ha d'anar a una planta de tractament que està a Montcada i Reixac, que es diu Ecopark, i aquesta planta, el procés és molt complex i llavors és molt més car no, energèticament, econòmicament. No obtenim compost, tenim un material que no es pot portar a l'agricultura, Tota la resta de materials també s'embruten i no es poden recuperar. És a dir, és molt complex, molt car ambientalment i econòmicament. I per això és molt important que tothom entengui i conegui aquesta pràctica més de prop. I com més gent la conegui, més fàcil serà anar-vos també.
Moltíssimes gràcies, Imma. Esperem que cada vegada hi hagi més gent que s'animi a dur a terme aquesta pràctica.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-nos convidat a parlar.